Al matí, si somies, que sigui despert. La teua veu. Escriu-nos al matí arroba radiosabadell.fm.
Madrid, Castella-La Manxa, Castella i Lleó i Extremadura són les quatre comunitats autònomes que de moment han decidit descartar l'aplicació de restriccions addicionals per l'increment dels contagis de coronavirus, la qual cosa implica que almenys 12 milions d'espanyols, el 25% de la població, viuran la nit de Cap d'Any sense restriccions. Però com celebraran els sabadellencs aquesta nit? Nosaltres hem sortit al carrer per preguntar-ho.
Nosaltres aquest Cap d'Any ho celebrarem més o menys com sempre, procurant ser, serem nou de colla, portes obertes, i llavors cada una de les filles que ve porta alguna cosa, i a la una, bueno, a la una, a les 12:30, tots cap a casa, els que no viuen aquí.
Bueno, igual que siempre, como todos los años, bueno, quitando el año pasado que fue más complicado, este año igual. El toque de queda no da igual, la verdad, sí, sí.
Nosaltres aquest Cap d'Any molt reduït per això de la pandèmia, o sigui que només la meva parella i jo, i res més.
Bueno, una cena un poquito fuera más de lo normal, pero bueno.
Comenos la uva y nada más.
Jo passaré a casa amb el meu fill, simplement. No sortirem ni ens... Ens quedarem a casa.
Nosaltres aquest Cap d'Any anirem a sopar amb uns amics i després ens quedarem per casa tranquil·lament.
Mira, que jo en els darrers anys me'n vaig a dormir, perquè, mira, sí, se'm fa molt pesat esperar a les 12 i ja està, vull dir, sopo normal, me'n vaig a dormir i l'endemà és un altre dia. I la meva dona fa el mateix ja també, eh?
Ens reunim a casa, mengem el raïm i llavors és quan sortim.
Nosaltres aquest Cap d'Any ho farem a la família i, bueno, ajuntarem una miqueta, no gaire dels que hi haurien, però, bueno, anirem una mica i, bueno, festejar una miqueta i prou. Ben bé, gairebé, molta poqueta cosa.
Doncs a casa només tres persones, vull dir que no fem res més.
Doncs el que fem bàsicament és el que fa tradicionalment, que és, no sé, menjar raïm o menjar... Bueno, jo menjo mandarines perquè si no m'ho feu i quan són les 12, doncs ja està.
Nosaltres aquest Cap d'Any el celebrarem a casa, en família, vull dir, pràcticament com cada any. No perquè sigui degut a la pandèmia, sinó perquè normalment sempre ho fem així.
Doncs mira, del que havia de ser a el que serà, en família, ben bé, els meus tres fills i el seu pare i jo, perquè el resta de gent els tenim confinats.
Nosaltres estarem a casa, realment no ho farem amb la família perquè tenim persones que estan confinades, o sigui que ho passarem soles a casa.
Aquest Cap d'Any el passarem sols a casa, amb la meva parella, amb el meu fill. El meu fill és petitó, llavors tampoc tenim el costum d'anar enlloc, però aquest any, amb les restriccions i amb la situació que hi ha, hem preferit quedar-nos a casa i passar-lo en família tranquil·lament.
Nosotros, en este fin de año, haremos lo tradicional en casa, en família.
Doncs el raïm ben pelat i ben a punt, va poder ser sense pinyols. Si algun despistat l'ha comprat amb pinyols, dedicar-hi 10 minuts abans per treure'ls tots. La copa de capa plena i a menjar, concentració, brindar i el petó als que més t'estimes que tens al voltant.
Però per què mengem 12 grams de raïm per Cap d'Any? Una cada campanada? Ens sortirem de dubtes de la mà de l'Ona Iniesta i l'historiador Josep Alavedra Bosch. Pareu atenció.
S'acosta una de les festivitats més celebrades i emblemàtiques a nivell internacional i que aquí a Catalunya el raïm n'és el protagonista. Ja sabeu quina festa estem parlant, oi? Doncs efectivament, de la festa de Cap d'Any. Arreu del món es segueixen diferents tradicions i rituals. L'últim dia de l'any, i avui les descobrirem amb l'ajuda de Josep Alavedra, historiador. Bon dia, Josep, i moltes gràcies per ser aquí.
Bon dia, què tal? Com estem?
Perfecte. Primer de tot, abans d'embarcar-nos en descobrir les tradicions d'altres països, parlem de la nostra tradició, els 12 raïms, un ritual que només es fa dins el territori espanyol. D'on sorgeix aquesta tradició?
Bueno, aquí hi ha diverses teories, eh? Una de les teories que hi ha és, que avui en dia es discuteix una miqueta, és una possible collita de raïm, que hi va haver-hi un excedent molt gran, doncs per Alacant, concretament a la comarca del Baix Vinalopó, que allà, com saps, ja, inclús avui en dia, que hi ha la gran producció, es conrea doncs, raïm de color blanc, no? Que aquest és el que es fa servir doncs, per les 12 campanades. Llavors es diu que, doncs això, que el 1909 hi va haver-hi un gran excedent i que els mateixos productors van dir, bueno, doncs això s'ha de treure en algun lloc i ho podríem fer per Cap d'Any. No? Aquesta és una de les teories. Ara bé, també, si seguim la premsa de finals del segle XIX, cap allà al 1893-1894, els diaris de Madrid ja parlen de que hi havia doncs, persones, sobretot començament de l'alta burgesia, doncs, que anaven a la Puerta del Sol i menjaven raïm, el so de les 12 campanades. És a dir, que d'alguna manera podríem dir que això sí que està bastant contrastat per la premsa, doncs que la tradició aquesta sortiria de Madrid i s'aniria estenent, no? I sortiria una miqueta de la burgesia, doncs que era la que es podia permetre doncs, celebrar doncs, tant el Nadal com el Cap d'Any doncs, amb xampany, perquè aquella època encara no parlàvem de cava, i doncs mira, van començar a menjar raïm, no? Aquesta és una miqueta, seria l'origen de finals del segle XIX, que també es parla de que és una tradició que aquesta burgesia va importar de França, perquè a França sí doncs, que hi ha escrits que parlen doncs, que els ministres i la gent dels gabinets al segle XIX i ja a finals del segle XVIII doncs prenia doncs, això, prenia xampany, menjava raïm i altres fruites, no? Podríem dir que ve de Madrid.
D'acord. I s'ha quedat, diguem-ne, que s'ha estès, però s'ha quedat dins d'Espanya aquesta tradició o també...
Home, bàsicament sí, està, bàsicament és aquí, però s'ha exportat, eh? S'ha anat exportant, d'alguna manera s'ha anat doncs, posant com de moda per Europa, tot i que cada, després en podem parlar una miqueta, cada país té les seves tradicions, no? Però sí que ha quedat, tant aquí a Catalunya com a la resta doncs, de l'Estat, sí que ha quedat doncs, això de celebrar, doncs, d'anar... O sigui, el típic és la Puerta del Sol, són les 12 campanades, sí, que són aquestes del segle XIX, però llavors sí que inclús aquí a nivell de Catalunya doncs, hi ha diferents ciutats, a Barcelona, també Sant Cugat, etcètera, no? Diferents comarques, doncs ja s'ha fet aquesta tradició d'anar doncs, amb un rellotge o amb un poble o amb una ciutat emblemàtica i menjar-se doncs, els 12 grans de raïm, no? Que en diuen el raïm de la sort.
Sí.
Tot i que això, si busquem els antecedents, si anem més enrere, clar, això ja a l'època romana, o sigui, el segle segon abans de Crist, ja se celebraven, se celebraven les calendes de Junarius, que és, diguéssim, de Junus, que seria el del rei, el déu Janus, no? Que és aquest déu doncs, que té dues cares, una que mira enrere i l'altra que mira endavant, no? I recordem que abans l'època romana doncs l'any començava el mes, l'idus de març, no? Començava el mes de març. Però llavors ja amb Juli Cèsar i tot doncs ja va començar doncs ja se celebrava el gener. I llavors inclús Ovidi ja parla de que amb aquestes calendes de Junaris, del déu Janus, doncs ja es prenien doncs coses dolces, per exemple es prenien figues seques, mel, és a dir, per desitjar d'alguna manera, doncs, que l'any doncs, fos dolç, no?
Que l'any una, bona
una bona entrada d'any. És a dir, només aquest incís per dir que celebrar l'any s'ha celebrat sempre.
Sempre, exacte.
Sempre, bueno, i que ve de temps molt antics, no?
I ara que també deies això de les 12 campanades, per què mengem 12 raïms? És pels 12 mesos de l'any o té algun altre significat?
Aquí també hi ha moltes teories, però en principi seria això que dius, eh? En principi seria, diguéssim, menjar un gra de raïm i de cada mes, no? Si hi ha 12 mesos, clar, aquí el problema és si hi ha un... Bueno, si... no és cap problema perquè si és any de traspàs és un dia, no és un mes. Els mesos continuen siguent sempre 12, no?, des del calendari gregorià. I, exacte, cada gra és per un mes i, esclar, el raïm, esclar, està associat, doncs, també es podria dir que es pot fer una associació, això també el Joan Amades en parla, en què el raïm, doncs, com saps, doncs és del, està associat doncs, a la vinya, al vi, i, és clar, al déu Bacus, esclar, a l'alegria, no? Diguéssim. I d'alguna manera el raïm simbolitza doncs, aquesta alegria, no? Aquesta, i d'alguna manera doncs, cada gra es pren doncs, per desitjar doncs, bona fortuna, sort i cada mes. No? En principi aquestes serien les coses, i que s'ha de menjar així,
Sí, amb una mica de brillo, no?
Una mica, exacte, amb una miqueta de brillo.
Exacte, molt bé, doncs. Explica'ns ara com ho celebren la resta de països. Quines són les seves tradicions? Què ens podries explicar d'això?
Ui, aquí ens hi podríem passar anys i panys, perquè, és clar, d'alguna manera cada país, inclús cada ciutat, ho ha adoptat a la seva idiosincràsia, no? Des de les que surt molt a les pel·lícules i també doncs, és una de les coses que d'alguna manera s'hi ha d'anar, no? Que és un dels clàssics, que és el Times Square de New York, no? Que és la baixada aquella de la bola, i llavors doncs, allà se celebra, doncs, ja des d'hores abans, la gent ja va esperar i se celebra doncs, al carrer. Això, per exemple, doncs, a New York, no? Però dintre d'Estats Units, clar, cada ciutat també ho celebra diferent, no? Però aquesta és la més emblemàtica. Llavors, per exemple, al Japó, doncs, en vez de fer 12 campanades, en fan 108.
Sí, és veritat, això ho he llegit.
Oi que sí?
Sí.
Clar, perquè al Japó, com saps, doncs, entre altres coses, doncs, ja, doncs, el budisme és molt, està molt practicant, no? Té molts seguidors, no? I llavors, doncs, d'alguna manera, doncs, les 107 primeres campanades seria per fer fora, doncs, totes aquelles coses, doncs, negatives o totes aquelles coses que no porten, no? I llavors, quan començaria l'any, doncs, llavors, pam, doncs seria la que faria 108, no? Llavors, el clàssic, no?, que a Itàlia, doncs, són les llenties, no?, que es
mengen. Ah, sí, les llenties, sí.
T'agraden les llenties?
Sí, m'agraden.
Doncs, que bé, això també diuen que també, això s'ha d'investigar, però diuen que això també ve de l'època dels romans, diguéssim, perquè a l'època dels romans, doncs es regalava també una bosseta de pell que es penjava doncs, aquí a la cintura i a dins hi havia llenties. És clar, la llentia, com és un llegum molt pla, doncs venia a simbolitzar segurament monedes. I llavors això es regalava com a símbol de sort a l'època dels romans, imagina't, això abans de Crist. I llavors d'aquí ha anat passant, i llavors també la llegum, que el llegum, o sigui, la llentia és un dels llegums més antics i més apreciats, i llavors, doncs, esclar, d'alguna manera representen l'abundància i el menjar. Llavors hi ha aquesta tradició a Itàlia, doncs, d'això, d'anar menjant, i llavors, quan arriba les 12 de la nit, la gent ja treu les culleres i comença, doncs, a fer un tast o a menjar, doncs, les llenties com a símbol de sort, no? Sud-amèrica, Llatinoamèrica, com ho vulguis dir. També hi ha la tradició que va començar a Ecuador.
Sí.
Aquesta també és molt maca, que és, d'alguna manera, fan un ninot, això es recordaria el Sant Joan d'aquí, fan un ninot així de paper, de fulles, de d'altres coses, el vesteixen, i aquest ninot ve a simbolitzar doncs, totes les coses negatives, i llavors ens el cremen. Clar, tot això s'ha de veure que llavors es vesteix doncs, amb focs d'artifici, es vesteix doncs, amb música, amb balls, fins a la matinada, veure la primera llum del sol, etc. No? Llavors aquí a Catalunya també una de les coses que també s'ha anat fent cada cop més, que cada cop té més seguidors, és anar a veure doncs, els primers rajos del sol, allà al Cap de Creus, no?
Sí, és veritat.
El Cap de Creus, això també és una de les tradicions que ja fa temps doncs, que s'està fent, no? I llavors, bueno, i també dir que aquí tenim una de les tradicions que no està lligada doncs, ben bé amb els raïms, amb el raïm de la sort, doncs que és l'home dels nassos.
Ah, l'home dels nassos.
L'home dels nassos. Que esclar, que això surt, l'home dels nassos només surt el 31 de desembre, abans de les 12 campanades, i clar, animem també els que ens escolten, doncs que aviam el dia 31 sortint al carrer a buscar-lo. Clar, perquè l'home dels nassos té tants nassos com dies li queden l'any. Clar, llavors es tracta de buscar-lo. l'home dels nassos. Aquesta sí que és una tradició ben nostra, que això sí que ho documenta l'Amades, i és clar, llavors d'alguna manera això, doncs, ja llavors a la nit, doncs, hi ha el costum aquest de celebrar el traspàs a l'any nou, no? Aquesta... Dir també una cosa, un incís, que tampoc això també és interessant, que és clar, l'any nou s'ha occidentalitzat a partir del calendari gregorià del segle XVI, perquè és clar, com saps, i com saben els oients, clar, hi ha l'any musulmà, hi ha l'any budista, hi ha l'any que... O sigui, es compten els anys diferents, no? Nosaltres...
Clar.
Però és que el calendari gregorià és el que d'alguna manera s'ha occidentalitzat, no? I bé, una miqueta seria així, una pinzellada, no?
Així, no? Un petit resum de totes les festivitats que es porten així al cap d'any.
Exacte, i a més, com que anem amb diferents horaris, esclar...
Clar, és veritat.
Això comença pel sud del Pacífic, clar, llavors ens vas fent que és el que comença més, i llavors fins va donant tota la volta pels fusos horaris, no?
O sigui que en total quantes hores estaríem celebrant el cap d'any si ho suméssim?
Imagina't, podríem passar-nos-ho pipa perquè
moltíssimes.
Podríem començar i no acabar, no? Anar empalmant una amb l'altra, no? La que podem... El que és interessant d'això com a reflexió és aquesta cosa que tenim tots, doncs, d'alguna manera de desitjar, doncs, que l'any nou, doncs, que el nou temps que ve, doncs, sigui un any, doncs, de prosperitat, no? I el raïm, d'alguna manera, doncs, ve simbolitzar, no? Doncs aquesta sort, que llavors ja també parlaríem també de portar, doncs, prendes, sobretot, interiors...
Estava pensant justament això, sí, que ens havíem deixat de comentar-ho, que s'està estenent moltíssim.
Moltíssim, també,
no,
clar.
Sé ben bé on va començar aquesta tradició, però que ara tothom em porta perquè et desitja la felicitat en l'amor o alguna cosa així, no?
Exacte, portar, doncs, roba, sobretot roba interior.
Sí, esclar, de color vermell.
De color vermell, com el vermell d'aquí de Ràdio Sabadell, aquest vermell.
Molt cert.
I d'alguna manera, doncs, això també a Itàlia és bastant potent, aquí també agafat, i també a Centre Europa, doncs que d'alguna manera el vermell, el roig, significa, doncs, aquesta passió, no? Aquesta fort. Associada, en principi, també el color vermell associat amb el diable, però amb el sentit positiu, com a demiurg, com a festiu, com a disbauxa, però dintre d'un ordre, o sigui, no com a maligne, no? Llavors, d'alguna manera, doncs, esclar, si tu portes aquesta prenda, doncs, interior, doncs, també et desitja, doncs, això, que tot et vagi bé, doncs, amb el sentit més íntim, més personal, més de parella, però en general amb tot, no? Llavors, doncs, i això també, és clar, també s'ha de dir que això també s'ha comercialitzat una miqueta, eh?
Moltíssim.
S'ha comercialitzat una miqueta. Però aquí l'important també és, a vegades, que és el que feien, doncs, bueno, de temps immemorials, ja també llavors ja hauríem de parlar dels celtes i també... Clar, una miqueta és el sentiment que tothom hi posa, no? L'ànsia, aquesta cosa interior que tu després l'exterioritzes, doncs, amb un vermell, amb unes llenties, amb un raïm... esclar, una miqueta seria...
Sí, que
doncs...
cadascú té les seves tradicions, no?
Exacte, i l'important és això, no? És aquest desig, doncs, d'alguna manera de millorar, no?
La prosperitat.
La prosperitat, la salut, prosperitat, i esclar, que signifiquen, doncs, clar, les llenties, en el fons, el que es demana, doncs, amb les llenties, doncs, és que no ens falti el menjar, que tinguem sempre, doncs, aquesta cosa, i tinguem, doncs, una miqueta la sort, no?
Sí. Molt bé, doncs moltes gràcies, Josep, per venir aquí i explicar-nos totes aquestes curiositats sobre les festivitats del cap d'any. I, doncs, això, bon Nadal i feliç any nou.
Exacte, i bon any, que vagi bé. Moltes gràcies.
Igualment. Adéu.
Adéu.